COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. No vam caure en aquesta dada fins que ahir a mitja tarda l'Helena Condis ens ho va posar al grup de WhatsApp de la redacció. El Barça torna avui a jugar un partit d'eliminatòria de Champions en públic al Camp Nou 7 anys després. La última va ser aquell partit d'anada de semifinals contra el Liverpool. 3-0 va guanyar el Barça amb aquell estratosfèric gol de falta directa de Leo Messi. No cal recordar el que va passar després. Així que avui és tarda per disfrutar i a veure què ens depara el partit. Pel que es palpa a l'ambient, sembla com si el Barça no pogués caure eliminat avui. Ja estem fent, dibuixant el camí cap a la final, que si l'Atlètic de Madrid en quarts, que si l'Arsenal en semis, i avui el partit té el seu perill. El Barça no està pletòric i el Newcastle serà segur un rival incòmode. Veurem fins a quin punt pesa la carta del Camp Nou. Lamine Yamal acaba d'escriure a les xarxes socials: Montjuïc va ser l'inici, la història s'escriurà al Camp Nou. Barça-Newcastle, entorn de tarda, a 7:15, és partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, empat a 1 del partit d'anada. Allà el Barça ho va passar malament. El gol de penal de Lamine Yamal en l'última acció del partit va maquillar el marcador. En teoria, el Barça ha de créixer davant la seva afició i el rendiment dels anglesos hauria de baixar lluny de St. James's Park. El Barça, el dubte està en qui jugarà en punta. Al Newcastle, aquesta vegada sí, la seva estrella, Anthony Gordon, serà titular. Laporta torna a la lloc com a president electe. Venen 3.000 anglesos amb entrada i, atenció, 7.000 en teoria sense entrada. De seguida estem amb la prèvia del partit. Ja tenim 4 equips als quarts de final. El Real Madrid va guanyar a Manchester i eliminar el City 1-2 ahir, 1-5 al global de l'eliminatòria. El Madrid tot se li va posar de cara quan al minut 20 Bernardo Silva comet penal i expulsió per unes mans a dintre l'àrea. També passa amb contundència el PSG, que va guanyar-li 0-3 al Chelsea, 8-2 al global, exhibició ahir dels de Luis Enrique a Stamford Bridge, i l'Sporting de Portugal va acabar amb l'aventura del Bodo Glimt. Els noruecs portaven 3-0 del partit d'anada, ahir 3-0 pels portuguesos, pròrroga, i 5-0 al final. L'Arsenal també està a quarts després de superar 2-0 al Bayer Leverkusen. Avui, a més del Barça, l'Atlètic de Madrid defensa un 5-2 a favor al camp del Tottenham, el Liverpool li ha de remuntar un 1-0 al Galatasaray a Anfield, i tràmit pel Bayern de Múnich, que ahir es va imposar 1-6 al camp de l'Atalanta i serà el rival del Real Madrid en quarts de final. El CTA li ha donat, en el tiempo de revisión, la raó a l'Espanyol en el gol de l'empat del Mallorca. Era falta a Urco, com tothom va veure, tret de l'àrbitre de Burgos Bengoetxea. El gol no hauria d'haver pujat al marcador. A la Copa de la Reina, avui tenim Barça-Badalona Women a les 9 de la nit amb empat a 0 del partit d'anada. Ja espera la final l'Atlètic de Madrid, que ha eliminat el Tenerife. I en bàsquet, el Joventut perd 86-74 a la pista d'Unicaja a la Champions. Acaba el top 16 segon de grup, perd l'avantatge pista de cara als quarts de final. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'abogado Jacinto Vicente i el Borja Pardo, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, passa o no passa el Barça aquesta tarda? Creieu que passa el 70%, que no passa el 30%? En clau Espanyol, al tiempo de revisión, li ha donat la raó a l'Espanyol. Serveix de consol, només el 5%, no ho serveix de res, el 95%. I en clau Girona, qui ha de jugar al lateral esquerre a Pamplona? Esteu votant per Arnau al 25%, per Àlex Moreno al 75%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa. La pilota és la pilota de les estrelles, és la pilota que més ens agrada, és la pilota de la Champions. Ja roda Esports Cope.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos, para ponerte las gafas de cerca. Y quitándote las gafas de cerca, para ponerte las gafas de lejos. Es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro.
Ven a Zuber y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Zuber, nos movemos contigo.
Sona la sintonia de la Lliga de Campions a Esports Cope perquè avui al Camp Nou, com us deia, tornarà a viure una eliminatòria de Champions en públic 7 anys després en busca de la classificació pels quarts de final de la competició. S'ha de superar el Newcastle, recordo el marcador del partit d'anada, empat a 1. Busquem les novetats al Barça amb l'Helena Condis. Condis, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Torna la Champions, torna una eliminatòria de Champions en públic a l'estadi del Camp Nou després de molts anys. No tenia jo al cap aquesta dada, eh?
Ni jo tampoc. Ens ha posat sobre la pista un usuari de Twitter, Tinet14, fa 7 anys, Joan, que el Barça no viu una eliminatòria de Champions en públic al Camp Nou, al nou Camp Nou, per les obres, per la pandèmia, per l'Europa League. Així que imagina't. Cap futbolista de l'equip de Hansi Flick ha jugat una eliminatòria de Champions en públic al nou estadi. Per tant, avui també partit especial en aquesta final, una finalíssima. L'eliminatòria està oberta després de l'empat a una a l'anada. És un partit decisiu i el Barça, la bona notícia és que té el factor camp al seu favor perquè des de que han tornat tot són victòries, 12 partits, 12 victòries, 39 gols a favor, només 7 en contra. Els registres del Camp Nou són espectaculars. A més, ja saps que avui en Champions també s'estrena el nou aforament, 62.000 espectadors. La previsió del club és que n'hi hagin uns 55.000 i la grada d'animació ja pràcticament a ple rendiment.
Sí, no s'omplirà, eh? M'ha estranyat una mica aquesta dada. 55.
No s'omplirà perquè l'hora no acompanya, Joan, sí. 7:45, hi ha molta gent que a aquesta hora encara està treballant i els preus de les entrades, ara mateix estava comprovant, les més barates que hi ha disponibles amb descompte pels socis estan a gairebé 159 euros. Per tant, doncs és normal que no s'arribi als 62.000 espectadors, a veure si a última hora la gent s'anima, val la pena, eh? Perquè insistim, última eliminatòria de Champions en públic al Camp Nou, ja ha passat molt, ha plogut molt, va ser aquell 3-0 contra el Liverpool el 2019 amb Ernesto Valverde a la banqueta.
I aquell golaç de falta de Messi que ens va fer somiar, després sí. Va passar el que va passar a la tornada, no cal recordar-ho.
No cal recordar en fil el que va passar.
Escolta, hem conegut la llista de convocats del Barça aquest matí sense sorpreses.
23 citats, 23 futbolistes convocats amb les 4 baixes esperades, Koundé, Valde, De Jong i Christensen. La bona notícia és que Flick té les seves estrelles al 100% després de gestionar els esforços en Lliga i després de veure que van arribar al límit físicament a Newcastle. Lamine Yamal contra el Sevilla va ser suplent, també Fermín, Pedri només va jugar 45 minuts i Eric directament n'hi va sortir. Avui seran tots titulars. I també la nota positiva és que Rafinha ha recuperat la confiança després del hat-trick al Sevilla. En Champions només ha marcat un gol, un registre molt pobre, donat que l'any passat va ser el màxim golejador de la competició.
Anem amb la Lotoflick. Tens clar l'11? Només jo crec que el dubte, vull saber a qui poses de nou, a veure.
Tinc el dubte, poso a Ferran, però veurem si es confirma. Va ser suplent a Newcastle, no va jugar ni un minut en Lliga contra el Sevilla. Els dos arriben amb un rendiment molt pobre, els dos arriben amb problemes de cara a porteria. Lewandowski només un gol en 7 partits i Ferran 9 enfrontaments sense marcar. El meu 11, la meva aposta, Joan en porteria, Eric lateral dret, Cancelo lateral esquerra, parella centrals per Cubarsí i Gerard Martín. L'entramat defensiu va aguantar molt bé a Newcastle. Al mig del camp, Bernal amb Pedri i Fermín i a la davantera, Lamine, Ferran i Rafinha. L'objectiu del Barça també, Joan, és deixar la porteria a 0. No ho ha aconseguit en cap partit de Champions aquesta temporada. Així que marcar gols per guanyar i també defensar i evitar doncs encaixar dianes.
Molt bé, i la porta a la llotja, eh? No el seu seient habitual. Allà estarà Juste, però ell estarà com a president electe.
Sí, el seu bon amic i excompany de junta directiva, el president en funcions, Rafa Juste, ha convidat a la porta i també el va portar a la ciutat esportiva perquè animés als futbolistes. Avui doncs ocuparà un lloc a la zona noble, on el veurem habitualment en els partits al Camp Nou. Ja saps que no prendrà possessió fins l'1 de juliol, tot i que està en permanents reunions amb el club, amb Rafa Juste, per cohabitar doncs en aquesta funció, encara que no té dret a signar cap contracte ni a fer cap funció de president fins l'1 de juliol, però sí que estarà a la llotja recolzant a l'equip i creuant els dits perquè passin a quarts de final de la Champions. Tant Laporta com Flick creuen que és realista pensar que aquest equip, que aquest Barça, pot aspirar a guanyar la Lliga de Campions 11 anys després.
Pas a pas, de moment avui a superar el Newcastle. Condis, gràcies i ens veiem d'aquí una estona a l'estadi.
Adéu, bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, anem al carrer. Me'n vaig ara a la plaça Real, al centre de Barcelona, on està el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Una plaça Real, la veritat, no sembla que estiguem a Barcelona. O sigui, està totalment presa per els aficionats del Newcastle, que han vingut 10.000 i tot de samarretes, doncs, de franges blanques i negres. És absolutament la imatge que es veu aquí. Bevent cerveses. La pilota juga molt, tenen dues pilotes, i llavors juguen a intentar colar-les a les palmeres. I llavors escalen les palmeres, o si no, la font de les Tres Gràcies, que també s'estan banyant i estan aquí bevent. Estan bevent, hi ha unes que els hi venen alguns venedors per aquí, i ens deien alguns encarregats d'aquests comerços dels bars que hi ha aquí, que porten alguns bevent des de les 9 del matí. O sigui, que sort que el partit és a 6:45 de la tarda, perquè algú potser no arribaria ni a la nit. Però la curiositat, Joan, és que només 2.934 tenen entrada. O sigui, s'han quedat, es queden fora gairebé 7.000 que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
Sí, sí.
A més, espanyol!
Vale.
Bueno. We're in Barcelona, Newcastle. Hey, your name's me.
Your name?
My name is Kane. How's it going, man?
You're... Kane.
Same Harry Kane.
Harry Kane. No.
Sorry. Joan, podem seguir.
Bueno, es porten bé de moment, no? Per això, Víctor,
es porten bé.
La situació està controlada, no?
Sí, de veritat, no són agressius, sí. No hi ha cap baralla aquí. Estan els Mossos d'Esquadra estan tranquils a l'entrada de la plaça Reial a tocar amb Rambla Catalunya, que estigui tranquil·la la meva mare que ens està escoltant. No passa absolutament res i són tranquils, sí, cap baralla i això, res, les imatges més curioses que s'estan banyant aquí a la font de les Tres Gràcies i són tranquils, no sé on veuran la resta del partit, animen moltíssim, veig moltes samarretes mítiques, també veig samarretes com la de Hall, veig samarretes com la de Joe Ellington, sobretot les que més veig per aquí, Bandera, també algunes bufandes commemoratives amb l'escut del Futbol Club Barcelona, però és una afició que sobretot dona escalf. Ahir ho deien a la roda de premsa, que era entre Pierre i l'entrenador, deien que sobretot donen suport a l'equip, res més, són pacífics i estan tranquils.
Molt bé, normalment a la plaça Reial hi ha més coloms, avui està més ple d'urraques. Escolta, abans has estat a la zona alta de la ciutat on ara està en marxa el dinar de directives que s'ha comentat a l'entrada, Víctor.
Sí, sempre aquest dinar de directives no apareixia el president electe Joan Laporta, sí, estava el president interí Rafa Juste, i doncs aquest dinar de directives, que el primer que se li ha preguntat a Rafa Juste és com van viure ahir el moment d'anar a la ciutat esportiva els dos presidents i xerrar amb la plantilla després de que gairebé tota la plantilla votés el dia de les eleccions.
Pues muy bien, porque los jugadores, la plantilla, el equipo, Hans y el staff, le tienen un gran cariño al presidente, y ayer vi pues que este cariño es un cariño natural, es un cariño real, y entre todos, pues nada, conjurarnos en que hoy hagamos un gran partido y brindarles a la afición que va a asistir al campo, socios y socias.
I també se li preguntava, ara canten aquí els anglesos, se li preguntava al president interí Rafa Juste sobre la possibilitat de que ell aixequi la Champions, sabeu, fins a l'1 de juliol no prendrà possessió Joan Laporta, i li preguntaven per aquesta ocasió, que si el Barça guanyés la Champions seria ell com a president qui l'aixequés.
Home, és un somni que sempre tens, si et digués que no, però sobretot pel tinc pels aficionats, per l'equip i per tothom, no? I avui he viscut com a vicepresident a Roma i a França, a París, no? I és del més maco que pot haver-hi per un culer, està celebrant una Champions. I ja no et dic com a president, i espero i desitjo que pugui fer-ho amb el meu amic Joan Laporta, també president electe del club. Això seria ja el màxim que em pot passar a la vida.
I la curiositat també estava al directiu Cubells, que ara és vicepresident interí, doncs Cubells que deixa el bàsquet, portava el bàsquet, ara el deixa, almenys això ha comunicat al Futbol Club Barcelona de cara a aquest temps de transició que comentava l'Helena, s'encarregarà el Francesc Pujol i Sabater de portar la directiva, diguem, la direcció de la secció del bàsquet.
Perfecte, Víctor. Fem un apunt també a nivell esportiu del Newcastle, del rival del Barça, que no ho va ser al partit d'anada, però aquesta vegada sí, la seva estrella Gordon serà titular, no?
Sí, que va marcar a Stamford Bridge el gol de la victòria, no va ser titular a l'anada com deies, perquè tenia aquest procés víric, ara serà titular, sens dubte, va jugar la segona part, això sí, a l'anada. També està en aquest procés víric, estava Tonali, però Tonali es recupera, ens deien ahir a sala de premsa, l'entrenador deia, Eddie Hopes, que el provaria a l'entrenament, el van veure entrenant bé, així que Tonali, ens deien els companys periodistes que coneixen bé el Newcastle, que sí que apunta a titular, han viatjat Bruno Guimaraes i Miley, però no jugaran. Joe Willock, que va ser substituït per molèsties contra el Chelsea, està disponible, deia l'entrenador, estarà disponible per a aquest partit, i les baixes són, a més, la de Guimaraes i Bailey, i Miley són la de Kraft i Scar. Com dèiem, això, 2.934 anglesos que estaran a la grada, i sobretot a la sala de premsa es parlava de futurs, de Tonali, perquè rep moltes ofertes, deia Eddie Hopes que Tonali de moment està centrat en ajudar a l'equip, el mateix Eddie Hopes, perquè hi havia molta polèmica perquè aquest any les coses no estan sortint bé, són novens a la Premier amb 42 punts, però estan a 7 de l'Europa League, i deien que potser no continuaria, Eddie Hopes està tranquil, de fet deia que segurament avui és el millor partit dels seus 17 anys com a entrenador per la importància que té, i també es parlava molt del futur de Trippier, que va sortir en sala de premsa, un Trippier que acaba contracte. Ell deia de moment que està centrat en passar els quarts de final, i li preguntaven per aquests 10.000 anglesos i pel que suposaria potser passar aquests quarts de final i trobar-se el seu ex-equip, a l'Atlético de Madrid.
No sé si algú esperava que estiguéssim aquí i ens hem guanyat el dret a ser-hi. Aquí és on volem estar i on el club ha de ser-hi. 10.000 aficionats venen a Barcelona per donar-nos suport. Alguns joves de la plantilla m'han preguntat per l'estadi i com és jugar aquí. Intento ajudar-los. No, per descomptat que no penso en uns quarts contra l'Atlético. Estic centrat en el partit. La Champions té molt marge i poden passar moltes coses. Contra qui juguem, si passem, és pensar massa. El Barça és un equip molt fort, així que ens centrem en això.
Very, very strong team, so our focus is solely on them.
Un Trippier que, seguint la tònica de les rodes de premsa, normalment qui surt a la roda de premsa és titular. Clar, el dubte principal a l'esquema d'Eddie Hopes és qui serà lateral dret, si Livramento o Trippier. Livramento no va arribar a temps per ser titular a l'anada, perquè va arribar molt just, acabava de sortir de lesió, va jugar la segona per 20 minuts, i és el dubte principal en aquest esquema d'Eddie Hopes, que, per cert, com deia Trippier, és veritat, quan van sortir a l'estadi a entrenar van veure que molts al·lucinaven, perquè per molts és la primera vegada que juguen al Camp Nou, i miraven les grades i miraven sobretot l'alçada d'aquest camp, al·lucinant amb el que suposa jugar aquí.
Perfecte, Víctor, et deixem a la plaça Real vigilant els anglesos. Controla'ls, eh?
Sí, els controlo, i que surti tot bé i tinguem bon partit.
Que vagi bé, Víctor.
Una abraçada.
Adeu. De seguida més Esports Cope del Barça Newcastle.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Esports.
Cope Catalunya y Andorra.
Les 3 i 24. Busquem ara les claus del partit d'aquesta tarda. Maidí Agràs és analista del Brentford, una troballa de Badia Productions. Anem a Londres. Maidí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos primero qué hace una gallega como tú en un sitio como ese. Maidí, ¿cómo se va a parar ahí al Brentford?
Pues pasar frío, por lo pronto. Pero... No, bien. Nada, llevo bastantes años siendo analista. Empecé siendo freelance, trabajando para varios equipos y varias selecciones. Y después por Malasia, estar unos años allí en Malasia, salió la oportunidad de venir a Brentford. Y nada, encantada. Ahora cuarta temporada ya aquí.
Sí.
Ya aclimatándome un poco a esto.
Porque tú habías sido jugadora importante de fútbol sala, ¿no, Heidi?
Bueno, importante. Me gané la vida.
Bueno, que ya es mucho.
No estuvo mal. Sí.
¿Dónde jugaste?
Burela. Fue en Burela, varios equipos de Galicia y en Murcia, muchos años en Murcia, y después acabé mi carrera en Burela.
Bueno, ¿y cómo es el salto al fútbol 11?
La rodilla me dijo que igual ya era hora de parar de jugar, y pues yo había estudiado INEF y fue un poco un movimiento un poco natural, ¿no? Siempre me gusta el fútbol, me había gustado el fútbol y era una manera de seguir ligada allí, así que pues bueno, cuando yo empecé ser analista no era algo habitual, sino que era una profesión que estaba empezando y pues bueno, empecé ahí y hasta ahora aquí seguimos viendo partidos.
Bueno, oye, y haciendo gran temporada el Brentford, ¿eh? Estáis ahí séptimos en la Premier League, tenéis por delante a todos los equipos grandes de la Premier y después ya estáis vosotros. Buena temporada, ¿eh?
Sí, muy fuera de lo que esperaba todo el mundo, incluso nosotros mismos. Al final sale Thomas Frank, después de muchos años en el club, pues, se va con él 10 personas del staff, perdemos al capitán, a Norgaard, que se va al Arsenal, los dos delanteros, uno se va a Newcastle y el otro se va al United, Brian y Wissa, se va al portero titular, y al final dices, pues éramos candidatos al descenso, esa es la verdad. Y eso era por lo que todos creíamos que íbamos a pasar, pero bueno, la temporada está yendo todo muy bien, desde eso que todo cae de nuestro lado. Obviamente estamos trabajando mucho para que todo sea así, pero
claro.
Pero bueno, un poco inesperado, disfrutando de esta sensación de estar tranquilos.
Qué bien. Oye, y además le habéis ganado esta temporada en la Premier los dos partidos al Newcastle, 2-3 el mes pasado y en el mes de noviembre 3-1.
Sí. Sobre todo, nosotros somos un equipo muy pequeño. Básicamente sería el equivalente como Rayo Vallecano, más o menos, si nos ponemos a equiparar con la Liga. Y sobre todo el partido fuera de casa, ir a ganar a Newcastle para nosotros era muy, muy complicado. Creo que el club llevaba sin ganar, bueno, no sé decirte, pero muchísimos años, no sé si 32 años o más, sin ganar allí. Y ganarle los dos partidos a un equipo tan grande comparado con nosotros, y el de fuera de casa sobre todo, que ya lo vivisteis con el Barça, lo que es jugar allí,
sí.
fue algo histórico.
No, ambiente brutal en St. James's Park, que bueno, el equipo ya lo conocemos porque el Barça ha jugado dos veces contra el Newcastle esta temporada, en la liguilla y el partido de ida, un equipo intenso, gente muy fuerte, gente muy rápida, ¿no?
Sí, muy físico. Obviamente van a echar mucho de menos a Bruno Guimaraes.
Claro.
Porque cambia mucho el equipo y Joe Linton tampoco está físicamente perfecto, volviendo de lesión, pero sí, equipo intenso, te hace correr, el balón parado es muy importante para ellos, son muy grandes, es un equipo de esos que no te gusta jugar, no te apetece ir a Newcastle y no te apetece que jugar contra ellos, es un equipo difícil.
Claro, la pregunta, Heidi, es ¿hasta qué punto ellos van a bajar prestaciones lejos de su hábitat, lejos de su campo?
Sí, cambian bastante, esa es la verdad. No quiere decir que no vayan a competir, porque básicamente es un equipo que compite por su manera de jugar en todos los campos, pero sí, St. James Park les da mucha ventaja, sobre todo anímica, enchufa al equipo mucho el ambiente que hay en el estadio. Entonces, pues obviamente van a bajar, pero el Barça va a tener que correr.
Claro. ¿Hoy te esperas un Newcastle valiente que le vaya a buscar al Barça arriba o te esperas más bien un Newcastle que espere un poco atrás y que intente salir a la contra?
Yo creo que la baja de Bruno les condiciona y me espero más un equipo bloque medio bajo, para salir a correr que un equipo valiente. Estaba viendo ahora las alineaciones, lo que prevé la gente, que esperan que juegue Voltemade y Gordon en punta. Yo no tengo muy claro que vaya a jugar Voltemade de inicio, sobre todo si Tonali está recuperado. Creo que van a hacer tres en medio campo y más escuchando las declaraciones de Dijabo ayer, diciendo que el partido contra el Barça lo habían perdido en el medio campo, el partido de la liguilla. No espero nada que no sea tres en medio campo y Gordon y Vance y Murphy corriendo.
Sí.
Un poco parecido al partido de la ida en Newcastle. Ese es el equipo que espero. Bloque medio y a correr.
El gran peligro es Gordon, que no fue titular en el partido de ida, no estaba demasiado fino, estaba medio enfermo, hoy sí va a ser titular. Bueno, lleva 10 goles en la Champions, eso lo dice todo y es rapidísimo además.
Sí, es su mejor jugador, con mucha diferencia sobre el resto. Obviamente no está fino porque también el otro día no juega todo el partido, pero es muy peligroso al espacio, muy peligroso sobre todo conduciendo el balón, más que recibiendo y finalizando, es cuando él recibe y puede encarar, ahí es decisivo. Nada que el Barça no pueda parar, pero sí que es su mejor jugador.
Muy bien, Aidy. Bueno, si todo va como tiene que ir, si el Barça está a buen nivel, ¿lo ves en cuartos o qué?
Sí, me espero mucho balón por parte del Barça, mucho dominio, que ellos, sobre todo si juega Tonali, que enganche 3-4 balones a la espalda con Murphy, que es muy muy rápido, y Vance y Gordon al espacio. Y después espero que ellos intenten llevar el partido a esos balones a la espalda y al balón parado con Van, que ahí también son fuertes, y el Barça pues puede sufrir un poco, pero sí que espero que el Barça domine el partido y que se imponga sin problemas.
Bueno,
es Champions, nunca se sabe.
Sí. Muy bien, pues vamos a ver qué partido vemos. Aidy Agras, analista del Brentford, ha sido un placer. Gracias por el análisis y suerte con la temporada.
Muchas gracias, un saludo.
3:32, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El Camp Nou aquesta tarda. Torna la Champions eliminatòria en públic des del Barça 3, Liverpool 0, amb un gol de Suárez i dos de Leo Messi al 2019. És veritat que el 2021 es va jugar al mes de febrer el partit Barça 1, Paris Saint-Germain 4, amb hat-trick de Mbappé, partit de vuitens de final, però sense públic per la pandèmia. L'únic jugador del Barça que es manté és Pedri. I avui torna a haver públic amb una cabuda de 62.652 espectadors, i els carrers estan plens de garces que aprofiten per anar al Parc Güell o prenent una cervesa al bar de la cantonada aquí, al costat de Balmes Diputació, amb la samarreta amb el número 33 de Barn. Ara caldrà veure l'ambient al Camp Nou. Els aficionats anglesos oficialment 3.000 són capaços de comprar entrades o bé a la pàgina del Barça, només Premium, o altres pàgines que et venen entrades com Hello Tickets o Viagogo, per exemple. Gratant-se la butxaca, això sí, però tenen possibilitats de comprar entrades. Atenció, doncs, a l'ambient a les grades amb milers d'anglesos que passen un dia primaveral aquí. La grada d'animació del gol sud del Barça, amb només 700 aficionats, s'hauran de contagiar la resta per contrarrestar els aficionats del Newcastle. No és un dia de remuntada, és un dia de guanyar, que no és poc, per continuar camí cap a Budapest. L'ambient serà clau i els anglesos tindran una claca molt nombrosa. Ho viurem aquí, al Tiempo de Juego.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Sí, senyor, a partir de 6:45. Gràcies, Oli, per la imatge. També avui juga l'Atlètic de Madrid. Juga a Anglaterra, al camp del Tottenham. Ho té molt bé. Porta 5-2 del partit d'anada. Anem cap allà. Antonio Ruiz, hola.
Hi, Joan. How you doing, my friend? Here, a London. ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí preparado ya para el asalto de vuelta de estos octavos de final con la ventaja de 3 goles que el Atlético de Madrid quiere hacer buena y debe hacer buena. ¿Puede repetir el Cholo el mismo equipo, muy parecido, si no fuera porque Oblak está lesionado y va a jugar Musso? El resto del once podría ser Pubil, Jiménez o Lenormand, es la única duda que yo tengo, con Hanco y Ruggeri en la defensa, Juliano, Llorente, Cardoso, Lugman en la zona ancha, con Julián Álvarez y Griezmann en la punta del ataque, todos pendientes para poder cruzarse en esos cuartos y con el Barcelona si hace también esta noche los deberes. Ojo, porque en el Atlético de Madrid, si vieran una amarilla, están advertidos de suspensión el Cholo, Simeone y además Barrios, Almada, Pubil, Juliano, Llorente, Langlé y Lenormand. Así que cualquiera de ellos seguramente sería una baja importante para encarar el partido de ida de cuartos de final. Va a haber 2.800 seguidores rojiblancos y va a pitar un francés, François Letessier.
Thank you very much, Antonio, my friend, and good luck. Més coses que tenim avui. Edu Badia, bona tarda.
Hi, Joan, bona tarda.
Bona tarda. A veure si acabarem fent el programa en anglès. Escolta, avui també el Liverpool ha de remuntar, si vol estar als quarts de final, i el Bayern ho té fet.
Dos partits més, sí senyor. A les 9 del vespre, el Liverpool ha de treure la seva millor versió a Anfield, després de perdre 1-0 el partit d'anada a Turquia. Remuntada o desastre. També s'espera la millor versió de Salah. Galatasaray no juga als quarts de final de la Champions des del 2013, de guanyar avui seria un dels pocs equips que ha superat el conjunt anglès 3 vegades en una temporada. Aquí sortirà el rival del PSG. També espera arribar al Real Madrid. Aquí ho té més fàcil, després del 6-1 del Bayern al camp de l'Atalanta. En principi ho té més fàcil. L'equip alemany vol rematar la feina també a les 9 del vespre, però ara mateix la porteria del Bayern és un drama. Els tres porters principals estan lesionats i podria debutar el juvenil de 16 anys, Leonard Prescott, a la porteria.
Ja tenim 4 equips classificats per quarts de final. El Real Madrid va guanyar a l'Etihad, se li va posar el partit molt de cara amb el penal i expulsió de Bernardo Silva als 20 minuts.
El conjunt d'Arbeló no va fallar a l'Etihad i ja està als quarts de final de la Champions, amb menys patiment del previst, victòria per 1-2 amb 2 gols de Vinícius. El City li va durar uns 20 minuts l'esperança de remuntar després de la primera expulsió de Bernardo Silva en tota la seva carrera. El migcampista portuguès va evitar un gol de Vinícius sota pals, amb el colze fent la mítica Zamorana. El francès Turpin va entendre primer que hi havia fora de joc en la jugada prèvia, però després d'anar al monitor i revisar-la, va xiular penal i va expulsar amb vermella directa a Bernardo Silva. Vinícius aquest cop no va perdonar. Haaland va marcar el gol de l'empat abans del descans amb un remat a l'àrea petita, un marcador insuficient per posar en problemes el conjunt d'Arbeló. Ja amb el City vençut i amb el canvi obligat de l'únic per unes molèsties de Courtois, el conjunt blanc va tancar la victòria amb el segon gol de Vinícius ja a l'afegit. Arbeló destaca el treball de l'equip quan ningú donava un duro per passar als quarts de final.
No, creo que, como dije ayer, son los jugadores los que han dado la vuelta a esta situación con el rendimiento que han tenido, con la actitud, con su esfuerzo, con, evidentemente, con su talento y con su calidad. Ganar como hemos ganado aquí hoy no es fácil, una eliminatoria complicadísima contra un equipo como este, con la cantidad de jugadores con talento, con una plantilla tan amplia, con un entrenador como el que teníamos enfrente, no era nada fácil. Es más, creo que muy poca gente hubiese dicho que íbamos a ganar los 2 partidos, así que gracias al trabajo de los jugadores que se lo merecen por cómo están trabajando y por el esfuerzo que están poniendo.
Esforç també i minuts per Mbappé després de la seva lesió al genoll. L'altra cara de la moneda, el City de Guardiola, 3ª eliminació seguida contra el Real Madrid. El tècnic català només ha guanyat un partit dels últims 7 contra els blancs. Després del partit, amb poques ganes de respondre als companys de Movistar Plus, Guardiola no s'ho va pensar 2 cops a l'hora de treure pit pel seu equip.
La lástima de no haberlo vivido 11 contra 11, incluso con el gol. Es lo único que nos queda. Somos un equipo extraordinario. Extraordinario. Los primeros 15 minutos de hoy, los primeros 15 del Bernabéu, el error del primer gol que hicimos, que no defendimos bien un balón largo a Valverde. Somos un equipo extraordinario. Jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Madrid y felicidades a todos vosotros.
A todos vosotros. No sé a qui volia dir. A la mateixa part del quadre, més del Real Madrid, el PSG també hi serà als quarts de final, després de passar per sobre del Chelsea. Partit sense història, 0-3 a Stamford Bridge. Al minut 15, el conjunt de Luis Enrique guanyava amb els golaços de Kvaratskhelia i Barcola. Mayulu va fer el tercer d'una eliminatòria que acaba amb un 8-2 a favor del campió d'Europa. Luis Enrique no donava crèdit.
No esperàvem aquest tipus de resultat, i si pensem en el primer partit i en els primers 80 minuts, vam empatar el partit i els últims 10 minuts els vam superar. Per nosaltres, d'avui la clau ha estat saber gestionar les diverses fases que ha tingut el partit. Quan ens pressionen, podem tenir la pilota i atacar els espais, especialment a la contra. Ho hem fet des del primer minut i hem marcat 2 gols.
From the first minute and we scored 2 goals.
De la jornada d'ahir, a més, destaca la remuntada de l'Sporting de Portugal contra el Bodo. El conjunt portuguès va forçar la pròrroga després del 3-0 de l'anada i amb 2 gols més el temps extra va acabar d'aquesta manera amb el somni del conjunt noruec. Un Sporting de Portugal que jugarà els quarts contra l'Arsenal. L'equip d'Arteta no va tenir problemes per superar 2-0 el Leverkusen, que ningú es perdi el gol d'Eze, un dels gols d'aquesta ronda de vuitens de la Champions.
Un autèntic golaç i la trenca per l'escaire. 20 minuts i les 4, pausa i el debat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Vinga, obrim el debat. Saludem al Borja Pardo d'Esfera Esports. Hola, Borja, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estàs?
Molt bé, home, a veure si podem incorporar també al Jacinto Vicente en uns minuts. Bonica jornada de Champions, Borja. Bon partit aquesta tarda a l'estadi del Camp Nou. Interessant aquest Barça-Newcastle. Com ho veus? Creus que el Barça passa bé, que passa patint o que hi poden haver problemes?
Bueno, és la gran pregunta, no? A veure, el primer, el Barça té l'obligació moral i esportiva de passar, és a dir, s'està lavant aquest equip i amb raó en els últims 24 mesos i crec que caure amb el Newcastle seria un fracàs, més enllà que això és esport, això és la Champions, tot és molt complicat, el que vulguis, però caure amb l'Arsenal, amb el Bayern, fins i tot amb el Madrid, pot ser raonable, com va ser caure amb l'Inter l'any passat, però caure amb el Newcastle no. Estem parlant, ho deia fa 5 minuts, que és el 9è classificat de la Premier League.
Sí.
Llavors, crec que aquesta obligació moral esportiva, aquesta pressió que té el Barça a sobre, en algun moment durant el partit li pot passar factura. Crec que al final passarà. És millor equip, té molt millor joc, a la força de l'estadi, en públic, però repeteixo, crec que serà un partit complicat i que en algun moment podem patir.
A ver, como veo al Jacinto Vicente, hola abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, hombre, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué partido esperas? ¿Crees que el Barça puede sufrir o que va a pasar bien?
Hombre, yo creo que al principio del partido igual llega un momento que se sufre, si ellos están todavía frescos pueden ejercer la presión que ellos suelen, la intensidad que suelen tener. Creo que aquí en el Camp Nou el paso de los minutos sí que va a hacer que ellos bajen un poco el nivel cuando no tengan pelota. Con lo cual espero al principio un Newcastle que salga bastante decidido, que sí que puede crear problemas. Confío y espero en que marque primero el Barça. Y a partir de ahí que ellos bajen el nivel. Entonces sí que veo un partido que va a haber que trabajarlo. No creo que sea un partido que se ponga a pasar 3-0 en la primera parte, lo dudo.
Sí.
Pero sí que... creo que conforme avanza el partido, aunque ellos a nivel físico son muy fuertes y sí que tienen esa capacidad física, también creo que aquí se le puede hacer muy largo el partido.
S'ha d'entrar bé al partit, Borja, perquè ells són un equip, com deia el Jacinto, com venim comentant, molt fort, molt intens, físicament molt potents, i el Barça de vegades no entra amb la intensitat adequada als partits. Això s'ha de mirar d'avui avui a tota costa.
Sí, a més tenim el precedent del dia de l'Eintracht, del Copenhague, que van ser dies on el Barça era molt favorit i crec que en el cas de l'Eintracht, i ara no recordo si també el Copenhague es van posar per davant en el marcador, i clar, amb un equip ja de la Premier, si el Newcastle marca primer, aquest equip una altra cosa no, però el nivell físic el té, el nivell de contracop i de transicions és la seva especialitat i a més tenen un joc aeri amb Dan Bar que ha arribat al cas serà un problema, no? Llavors, repeteixo, crec que el Barça... Més enllà del rival que tindrà davant, que és un rival seriós i un rival potent, no arriba al nivell del Barça, crec que el Barça juga contra si mateix. És el tema de gestionar aquesta pressió, el que deia el Jacinto, si arribar a la mitja hora de partit anem 0-0, com gestionar tota aquesta pressió i aquests nervis, no?, de l'exigència de que un equip com el Barça, que està en el top 4 de favorits, ha de passar sí o sí. Sí.
Sobre el 11, Jacinto, yo creo que está bastante perfilado. La única duda que tenemos es quién va a jugar de 9, si Lewandowski, si Ferran, o incluso se ha hablado de la posibilidad de Dani Olmo de falso 9.
A ver, el último partido lo jugó Lewandowski.
Sí, sí.
Con lo cual, un poco por las rotaciones que va efectuando, no sabe si le tocaría a Ferran o no. Yo, de todas formas, en casa y ante este tipo de equipos, yo creo que prefiero Lewandowski, porque dentro de que no está nada fino, que no lo está, nada, es un jugador que tiene más remate. Entonces, ellos, llega un momento en que en defensa no es su fuerte. O sea, si tú en defensa, a su defensa la logras tener un poco atrás y la tocas un poco, tienen que estar continuamente sacando el balón. Lo que es por arriba no tiene problema, pero yo creo que hoy, con una buena presión, ellos pueden sufrir también, porque no tienen los centrales la mejor salida de balón. Entonces me da la sensación de que depende quién en este momento físicamente esté más fresco, si Ferran o el propio Lewandowski.
¿Tú aquí posarías, Borja?
Jo a Lewandowski, per un tema de caixa internacional, és a dir, tu ets el Dunbar i no és el mateix cobrir el Robert Lewandowski que Ferran Torres. És a dir, aquest tio fa respecte, és un polac que ha fet 150 gols, 200 gols a la Champions. I sobretot perquè el Barça no tindrà espais avui. Qui tindrà espai serà el Newcastle, i això Eddie Howe ho sap, i per això jugarà Gordon, i jugarà Elanga, i Harvey Barnes, i segurament Gordon sigui el fals nou, no? Però el Barça no tindrà espais. Llavors, Ferran Torres és un perfil de jugador que és veritat que en la pressió fa més feina que Robert Lewandowski, però que necessita espais, almenys 20-25 metres per poder brillar. En combinacions curtes, 10 tios enfonsats en el seu àrea, crec que Robert Lewandowski és un perfil molt més vàlid per a aquest tipus d'escenari.
Molt bé. De la jornada d'ahir voleu destacar alguna cosa, Borja? Bé, hi havia alguns equips que ho tenien molt ben encarat, el Madrid, sí, el PSG, l'Arsenal, lo van fallar i s'acaba l'aventura del Bodoglim.
Sí, correcte. Bueno, per una banda, el Madrid, jo pensava que el partit del City seria molt més disputat, l'expulsió de Bernardo Silva va liquidar el partit al minut 20, sí. I el tema del Bodo, jo tenia l'esperança, i crec que a mitja Europa, de que el Bodo pogués superar un escenari difícil com és l'Albalade.
Sí. Va jugar molt bé l'Sporting de Portugal, molt bé.
Sí, no, i té un equip, i ja ho dic ara, té un equip molt seriós, li posarà molts problemes a l'Arsenal, i si ha arribat el cas, el Barça es topa amb l'Sporting a semifinals, i avanço que serà una eliminatòria duríssima, duríssima.
Sí, sí. Jacinto, ¿qué destacas de ayer? ¿Qué quieres subrayar de lo que viste? PSG, cuidado, asusta, Buf.
Por un lado, la persistencia en el error de Guardiola, yo lo siento, pero esta eliminatoria es un desastre.
Yeah.
Lo de Bernardo Silva, no ya por el jugador del penalti, sino en general, a mí es un jugador que creo que está para Arabia o para jugar otra vez en Portugal, pero ya no está para alto nivel. Mm. Es un jugador que evidentemente tiene calidad, pero ni tiene físico, ni tiene ya aquella mínimo frescura que podía tener. Entonces, persistir en poner este juego ahora en un titular me parece que es absolutamente innecesario, ha sido un error absoluto en toda la eliminatoria. El penalti que hace ayer pues es una tontería, es absurdo. Un jugador de su calidad está mal situado porque ni siquiera está pegado, ¿no? está muy apartado del palo, luego intenta tapar, hace esa mano de tina que hace allí, que no lo entiendo yo. La eliminatoria de Bernardo Silva ha sido sencillamente la de un exjugador, entonces a mí que insisto Guardiola en esos conceptos no lo entiendo. No tenía ninguna esperanza de que el City presionara de alguna manera a Madrid, pero ninguna, y así ha sido. Lo del Bodoglin es una lástima, pero es verdad que sí que transmiten esa necesidad de equipo que en su casa, pues por todo pueden poner problemas, pero que cuando salen fuera es relativamente fácil crear ocasiones.
Sí.
Claro, es ese equipo que es blandito fuera. Y luego lo del PSG sí que es un equipo que da miedo.
Sí, sí, muy fuerte.
Ahora, vuelve a estar en el momento adecuado, en la forma adecuada. Son un equipo que puede gestionar la liga francesa como quieran, porque aunque pierdan 4 partidos no hayan estado al momento de la liga al nivel máximo que se les puede pedir, son un equipo que es que la liga yo creo que les da ya un poco igual, y la van a ganar
igual. Se centran
igual,
en la Champions, 100%.
Y se centran en la Champions. Entonces, sí, sí, los ves que llegan al momento cumbre, a marzo, abril, en un nivel peligrosísimo. Entonces,
y sin Fabián, ¿eh? Que están sin Fabián desde hace 2 meses, que cuando este hombre vuelva a un
portero
todavía
no se dudando, que la portería la tienen ahí, que sí, que no. Sí, sí. Safonov para algunos momentos parece... yo qué sé, parece el mejor por todo el mundo y en otros es una cosa tremenda,
sí,
pero fuera de eso, es un equipo compacto, es un equipo que sabe lo que juega, da mucho miedo. Entonces, sí, sí, a mí me parece que ahora mismo, por su lado del cuadro, es un equipo peligrosísimo. A ver qué hace el Liverpool.
A ver si remonta.
Yo creo que remontará, que creo que sí, pero es una eliminatoria que va a ser bonita. El lado del cuadro de Barça, lo que decís, el Sporting, el Arsenal es favorito, sí, pero el Sporting... Lo que pasa es que a mí la pájara un poco en campo de Bodoglin también me indica que igual es un equipo que no tiene la fortaleza o la experiencia en Europa como para no tener un muy mal día. Entonces, en esta competición, un muy mal día te puede echar. No le ha ocurrido con el Bodoglin, pero como tengo un mal día con el Arsenal lo puede echar, tranquilamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa hoy de entrada. Lo iremos comentando, amigos. Jacinto, Borja, gracias a los dos, ¿eh?
Venga,
un abrazo.
Adiós, seguim.
Tiempo de juego. Al número 1 de l'esport.
Adeu eleccions. El Barça continua liderant la Lliga. Ara, el més important és passar a quarts de final de la Champions i ho seguim explicant amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dimecres des del Camp Nou, Barça-Newcastle.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
9 minuts i les 4. Anem amb l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que ja es veia venir. El CTA li ha donat la raó a l'Espanyol en el gol del Mallorca. Algú és algo, encara que serveix de poc, clar.
Sí, ahora ya pues para nada, ¿no? El comité de técnico de árbitros que reconoció ayer que el gol del Mallorca que suponía el empate contra el Español tuvo que ser anulado por una falta previa de Samu Costa sobre Urco, una acción que el VAR revisó y que a pesar de verse como claramente el delantero del equipo balear golpeaba al centrocampista Perico, el colegiado de Burgos Bengoechea decidió que el contacto no era lo suficientemente punible como para anular el tanto que finalmente subió el marcador para suponer el 1-1 provisional. Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, lo expresaba ayer muy claro después de la reunión.
Es un error, o sea, entendemos que ahí debería haberse señalado la falta incluso con tarjeta amarilla y no se ha señalado, pues es una pena porque no queremos errar. Sabemos que todo el mundo se juega mucho y los árbitros se juegan exactamente igual, a otro nivel, porque es diferente lo que conlleva un club a un árbitro. Evidentemente lo que no queremos es fallar y ahí tenemos que reconocer que ha habido un error.
Con esta decisión se da la razón al club Perico, que justo después de la derrota en Mallorca y a través de Xavi Andreu, responsable de relaciones institucionales, se quejó de esa acción que condicionó al resto del partido.
Reconeixen al CTA l'error, alguna cosa és alguna cosa, el que s'ha de fer és mirar d'estar una mica més encertats. Això a l'Espanyol, al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Què tenim, alguna novetat?
Doncs mira, pensant en aquest partit davant Osasuna, quantes vegades creus que el Girona ha encadenat dues victòries aquesta temporada?
No crec que gaires.
Bé, només una, i va tenir el proper rival com a protagonista. Ara ve de guanyar, i guanyar bé l'Atlètic Club, i intentarà sumar per segona vegada aquesta temporada la segona victòria consecutiva. Dues victòries en 2 partits, que li doni una mica més d'oxigen, seria sumar 37 punts. Mantenim l'interrogant sobre la figura de Christian Estuani, més que res per intentar tenir una mica més de fons d'armari i alternatives en atac, i també, avui ho estàs preguntant, qui ha de ser el lateral esquerre a Pamplona. L'únic lateral esquerre que té la plantilla va tornar Àlex Moreno a l'últim partit a la convocatòria i va jugar alguns minuts, però ho ve fent i molt bé Arnau Martínez. I després, 9 partits ha disputat entre divendres i dilluns al Girona. Ha caigut el quart en dilluns, que serà més el dilluns de Pasqua, que és un dia molt especial. Podem creure que potser per ser dilluns de Pasqua, tot i que el partit és a les 9 de la nit, aquest Girona-Vilareal, pot haver-hi força gent. Però 9 partits...
Fas la mona i després el futbol.
No està malament, no. És un bon pla. Però no 9 mal. Partits entre dilluns... i divendres, entre divendres i dilluns.
Tanquem futbol amb futbol femení, Edu, que tenim avui aquesta semifinal tornada de la Copa de la Reina, Barça-Badalona Women, per un lloc a la final.
Amb l'empat a 0 de l'anada i Pere Romeu recupera Catacoll després d'un mes lesionada, la portera del Barça ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Mapi León, Laia Alexandri i Aitana són baixes per lesió. El conjunt blaugrana busca la tercera final de Copa consecutiva. Pere Romeu recorda la gana i l'ambició que té el seu equip.
Estic convençut que farem un bon partit, estic convençut que sortirem amb l'energia adequada per poder tirar l'eliminatòria endavant i plantar-nos a la final de la Copa de la Reina, que és el que volem. Aquest equip sempre té gana, aquest equip sempre té ambició, i independentment del resultat del partit d'anada, segurament si haguéssim materialitzat alguna de les diverses ocasions que vam tenir, no estaríem parlant de la importància que té el partit de demà, però evidentment la té. No vam fer la feina allà i no vam poder tornar amb una victòria. Esperem demà poder-ho fer. No,
el conjunt de Marc Ballester, per la seva part, arriba amb la il·lusió d'estar a un pas de jugar a la seva primera final. Encara no han queixat cap gol en aquesta Copa de la Reina i busquen fer història. Arriba fins aquí ja és un premi pel tècnic del Badalona.
Sí, l'afrontem amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes, sabent que és un context doncs, diferent al que vam viure a l'anada. El Barça ja ens va sortir aquí amb tota la seva, amb el seu millor 11, no? I sabem que en el Johan doncs, serà el mateix. Veurem si busquen situacions diferents de joc a les que van provocar aquí. És el seu context, és casa seva, és la seva gent, llavors sabem que serà molt més complicat del que ja va ser aquí el dijous passat. I nosaltres, amb les nostres fortaleses, no, com a equip, doncs, buscarem fer-los mal, buscarem generar incomoditat, com ja vam aconseguir aquí, i sobre tot doncs, saber que segurament haurem de fer un gol com a mínim per tenir opcions per passar.
Els dos equips ja saben que a la final hi serà l'Atlètic de Madrid.
5 minuts i les 4, fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Este miércoles, la vuelta de los octavos de la Champions en COPE.
Hoy, duelo contra ingleses.
Desde las 6:30 de la tarde, Barcelona-Newcastle.
Tira Yamal, gol.
Empate en la ida y todo por decidir. Y después, Tottenham-Atlético de Madrid.
¿Con qué sale el Atlético de Madrid, Rubén?
El Atleti defiende el 5-2 de la ida en Londres.
¿Dónde lo vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Pues ya, estamos todos.
El número uno del deporte. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Celebra el Día del Padre con un 30% de descuento en toda la ropa, pijamas y calzado de hombre. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Parlem de bàsquet. El verd de la Champions va perdre el Joventut a la pista d'Unicaja. No tindrà factor pista en quarts.
Fixa't que va perdre de 86-74, va guanyar de 5 a Badalona i perd aquesta primera posició a l'última jornada del top 16 i, efectivament, en el sorteig de divendres no tindrà el factor pista. No li va sortir res al Joventut perquè, a més, Tomic lesionat només va disputar 3 minuts. Dani Miret és l'entrenador de la penya.
Esperábamos tener disponible Ante en cuanto a repartir rotaciones y energía. Y el hecho de que intentar hacer un esfuerzo por jugar y no haya podido ayudarnos con una rotación normal, esto sí que nos ha afectado un poco en cuanto a energía.
Veurem què passa en el sorteig de divendres. Aquests quarts de final és una eliminatòria al millor de 3 partits. Acaba d'arribar el Barça a València. Demà té partit d'Eurolliga. No hi és Xenguelia, no hi és la Provítola, no hi és Juan Núñez. Són les baixes d'un equip que ara mateix és desè a l'Eurolliga.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
De
seguida entrarem al darrer minut d'Esports Cope. Edu, d'última hora tenim alguna cosa?
Sí, informa Melchor Ruiz, el dijous li farà més proves a Courtois de les seves molèsties a la cama dreta. Ara mateix és dubte per jugar el derbi del diumenge al Bernabéu. Una de sancions, dos partits, el jugador del Getafe Akpar per la seva pessigada a les parts íntimes de Sorloth. I Eder Sarabia, el tècnic de l'Elx, pot estar tranquil, l'amo del club, confiança total, tot i que ja són 11 partits sense guanyar, seguirà sent l'entrenador, passi el que passi quan acabi la temporada.
Gràcies, Edu. Marxarem, com fem sempre, actualitzant les enquestes que us formulem cada dia a Sports Cope via Twitter. En clau Barça, us estem preguntant si creieu que el Barça passa o no passa aquesta tarda, aquest vespre, davant del Newcastle. Creieu que passa la immensa majoria, el 70%, que no passa el 30%. En clau espanyol, com us hem explicat, el tiempo de revisió li ha donat la raó a l'espanyol. Us serveix de consol, només el 6%, de res al 94%. I en clau Girona, qui ha de jugar al lateral esquerre a Pamplona? Voteu per Arnau al 20%, per Àlex Moreno, la majoria, al 80% dels que esteu votant. Arribarem a les 4, seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot. Recordo, avui, Champions, a partir de 6:45, tothom pendent del tiempo de juego. Primer, Barça-Newcastle, després, Tottenham-Atlètic de Madrid. Que vagi molt bé.